de la mà de l'arquitecte director Jordi Faulí. Amb la culminació de la Torre de Jesucrist, el conjunt de les 18 torres serà plàsticament extraordinari i canviarà la skyline de la ciutat, explica Faulí.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia. Has vist mai la posta de sol des dels turons de Besau i de Bajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 14 de gener. Vine amb nosaltres i descobreix-ho en directe, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Què tal, amigues i amics? 3 minuts per arribar a 7:45 del vespre i tot plegat ha anat tal i com estava previst. Finalment, el president Carles Puigdemont ha superat aquesta qüestió de confiança. Ha estat així gràcies al suport dels diputats de Junts pel Sí i la CUP. Vaja, com estava previst. És a dir, 72 vots a favor, 63 en contra. Tot plegat, doncs, segurament hi ha alguns punts clau a comentar i potser al llarg de la tarda anirem comentant de molts més. En primer lloc, marxem d'aquest debat amb el referèndum sota el braç. Paraules textuals del president: referèndum o referèndum, és a dir, pactat amb l'Estat, preferiblement pactat amb l'Estat, o sense, però referèndum al cap i a la fi. La dada que per llavors, segona quinzena de setembre, doncs ja estaran aprovades les lleis de desconnexió, entre elles la de transitorietat jurídica, que dotaria de marc legal la consulta en cas que aquesta doncs no es pactés amb el govern espanyol, a part de la d'Hisenda i de Seguretat Social, com ja saben els nostres oients. I també el fet que la CUP ha mostrat el seu suport a Puigdemont, però no s'ha pronunciat sobre els pressupostos, malgrat que el president ahir ho va deixar ben clar, que si no hi havien pressupostos, doncs caldria repetir eleccions. Anna Gabriel ha dit que el seu suport avui a la qüestió de confiança no implica també un suport incondicional als pressupostos, pels quals sí que ha mostrat bona disposició, però que ha demanat que els propers doncs siguin diferents als que ja es van presentar el mes de juny. Ara que ja ha passat aquesta sessió, l'atenció se centra en el debat de política general, que, com sabeu, se celebrarà els propers 5 i 6 d'octubre i en el que Puigdemont ha de concretar la seva línia de govern fins al final de la legislatura. Recordem, per cert, que la pregunta de l'enquesta que us hem fet avui és: com veieu la unilateralitat del referèndum a Catalunya? Una pregunta que en el seu moment, ja ho avanço als tertulians, els hi avançaré. Dit això, mentre embolica que fa fora les files socialistes, la comissió executiva del partit s'ha reunit aquest migdia i ho ha deixat ben clar. Pedro Sánchez és qui té el poder legítim de la formació. Recordem que aquest matí Verónica Pérez ha dit que ella era l'única autoritat del partit perquè és l'única votada pels membres del Comitè Federal del PSOE. Sigui com sigui, però, la comissió executiva ha anunciat que el 23 d'octubre se celebraran unes primàries i que el congrés extraordinari es farà els dies 12 i 13 de novembre. Això que dèiem, embolica que fa fort. Nosaltres, però, ens hi posem. Vinga.
El mirador de l'actualitat.
Amb el Mario Ramírez a les vies de so, amb la producció de Ferran Capdevila, i avui ho haureu notat, no hi ha Ignasi Miranda, sinó servidor Joan Ortiz i Serra. I dit això, ens posem ja en disposició de saludar els nostres tertulians. Tenim amb nosaltres la Teresa Carreras, que és periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Teresa.
Hola, molt bona tarda.
Ho he dit bé o no?
Sí, ho has dit perfecte. Va. Soc això, entre altres coses.
Entre altres coses. Però, si tu mateixa les vols...
No. No, professora de l'Autònoma, treballo pel setmanari El Siglo, per tant, que faig moltes altres coses. Faig un programa que es diu Cruïlla d'Europa, Mataró Ràdio, un programa de temes europeus, per tant que...
I una activitat ben distingida és ser tertulià en aquesta casa.
Molt bé, exacte.
També ens acompanya en Lluís Serra, que és secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Lluís Serra, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Molt bé.
Sí, gairebé que començaria traslladant aquesta pregunta, no? Com valoren la unilateralitat d'aquest referèndum que proposava el president ahir? Teresa.
No ho sé, jo saps què passa? Que cada vegada que em faig més gran, m'agrada valorar les coses quan les tinc al davant. I com que encara no som en aquest moment, doncs no em preocupa excessivament. De totes maneres, penso que la idea i la manera... És a dir, l'escenificació, com el president Puigdemont ha explicat a la ciutadania com ell acabaria, no dic el procés, sinó dic la legislatura, i per tant entraríem en el procés, realment m'ha semblat magnífica, m'ha semblat interessant. Si després hem de fer el referèndum unilateral, ja es veurà. És a dir, referèndum a referèndum, tu has dit a la teva introducció molt bé, pactat o sense pactar, ja es veurà. Vull dir, no és un tema que em preocupi molt, perquè si no penso que els tertulians i els periodistes i els conductors de programes gastem tant de temps amb coses sobre el sexe dels àngels que...
Això es diria política ficció, fer política ficció.
Sí, clar.
Però, escolta'm, a mi en particular, si m'ho permeteu, m'encanta fer política ficció, però val. No, respectarem l'opinió de
la Teresa. Sí, no, a mi també, però clar, el que passa és que els nostres oients doncs tenen el seu temps i els hi hem de donar opinions informades sobre temes i sobre coses que passen, no?
Igual el Lluís Serra sí que té l'opinió formada al
respecte. Segur que ell ens donarà aquesta... alguna idea més interessant que la meva.
No estaria malament, però no és el cas. Sinó que jo veig que el que hi ha en l'expressió molt clara del que he pogut sentir sobre el debat és la voluntat profunda de diàleg. Ho demanarem fins a l'extenuació. Mm-hmm. Clar que si hi ha un moment que el desencontre és total, sí, aleshores només queda la ruptura.
El president ho ha dit en una resposta a alguna persona, amb algun dels diputats, que li ha dit si realment vostè em diu que vagi... Em sembla que era en el Rabell de Catalunya Sí que es Pot. Vostè em diu que vagi a l'altre cantó a buscar complicitats, però per ara no hi són. Per tant, que si no hi són... referèndum,
clar,
també.
Deixeu-me saludar l'Eulogi Brotó, que s'acaba d'incorporar. Sí. Ell és advocat, professor de dret canònic a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona. Què tal, Eulogi?
Bona tarda.
Doblet,
Doblet.
Avui doblet, matí i tarda, però celebro que et puguem tornar a tenir aquí a l'antena. I estava preguntant a la Teresa i al Lluís com valoren ells aquesta unilateralitat, per bé que el president Puigdemont, doncs, posava com a prioritat que estigui pactat, no?, el referèndum, però que si no, doncs que o referèndum, no?
Bé, en la posició en què ens trobem en aquest moment, ells, a nivell de govern, han de mantenir l'aposta del programa electoral, l'aposta que els hi va donar una majoria sobiranista amb el Parlament per primer cop a la història, i, òbviament, ell és conscient de les dificultats tècniques jurídiques, per dir-ho així, que hem comentat tantes vegades, que això tindrà si no hi ha un pacte amb l'Estat. I dificultats tècniques a nivell intern, evidentment. Jo no entraré ara a parlar de l'europea, com deia el president del govern, i per tant, perquè aquí no hi ha cap punt dels tractats que digui el que ha volgut dir el partit del govern a Madrid, i els ciutadans no perden identitats, és a dir... Quan ens interessa la seu interna, els territoris no tenen drets. Això, per parlar de les balances fiscals, per parlar de tantes i tantes coses envers Catalunya, és a dir, no, tots els ciutadans són iguals, els andalusos, els riojanos, els gallecs, els catalans, perquè els territoris no tenen identitat. En canvi, quan ho parlem jurídicament, quan ho parlem a nivell europeu, resulta que no, que és que llavors aquest territori, dit Catalunya, perdria la identitat i els seus ciutadans, què?
No la perdrien.
Però és una mica el discurs, per tant... Aquest discurs jurídicament no és sostenible, ens centrem en el discurs nacional. I el discurs nacional és que, enrocats en un frontón del no, en un frontón del no a tot, no a seure, no a parlar, no a dialogar, no a pactar, no a escoltar-nos, és molt difícil arribar a un final sabent que hi ha un tribunal constitucional totalment mediatitzat que seguirà unes indicacions governamentals per anul·lar qualsevol acte jurídic que surti del Parlament, no? No es poden anul·lar voluntats, no es poden anul·lar sentiments, no es poden anul·lar vots. Per tant, com que hi ha un mandat de diversos milions de ciutadans cap a uns diputats, aquests no poden ser suspesos, com parlàvem en altres ocasions, si no se suspèn l'autonomia mentre el Parlament mantingui les seves funcions, amb ells no se'ls pot imputar cap delicte, cap desobediència, i per tant el no es queda amb un no. El que es podria dir no és a qualsevol document emanat d'aquest Parlament. I sembla que és la tàctica des de Madrid, el no a tot i a l'esperar que passi el temps i el temps ho cura tot. No? Uh-huh. I en aquest moment sembla que aquí a Catalunya han dit bueno, ja n'hi ha prou d'esperar, el temps no ho cura tot i si no seguirem endavant.
De totes maneres, el president deia que quan es fes aquest referèndum ja tindríem una nova legalitat damunt la taula, que seria sí, l'aprovada pel Parlament. Clar. I, per tant, s'hauria fet aquest salt de legalitat de l'espanyola catalana.
Aquí on jo vaig. És aquesta per legalitat pregunto, que emani del Parlament un cop publicada al Diari Oficial de la Generalitat, que el Tribunal Constitucional, a les 2 hores, no trigarà una setmana, a les 2 hores dirà que queden suspesa en aplicació i al cap d'una setmana, després d'un plenari, dirà que hi ha unanimitat amb la nulitat d'aquesta mesura. Però cautelarment la suspendran a les 2 hores, com han fet sempre. Cosa que és frustrant, no?, quan tu tens temes de ciutadans amb necessitats davant del Tribunal Constitucional 7 anys i no tenen resolució. En canvi, temes ideològics es resolen en 20 minuts.
És molt frustrant.
Sí, sí, no, com a jurista...
Vol dir que no funciona l'Estat. La divisió de poders vol dir que no funciona.
Hem parlat moltes vegades d'això, precisament. Això... I d'aquest constitucional.
I això és la llàstima, perquè és la base d'un estat democràtic. I, per tant...
Lluís, no sé si està...
Del Tribunal Constitucional hi ha una cosa per mi que queda clara, que va molt en la línia, menys una cosa que no els hi ha agradat. Quan el govern els ha dit que vostès s'han de sancionar. Aleshores, aquí, penalitzar i tot això. I ara, en aquest moment, està molt... Perquè és tan ridícul sí, com que la RAE, la Real Acadèmia Espanyola de Llengua, li diguessin que sancionés les faltes d'ortografia. A veure, que...
És que el Tribunal Constitucional, per definició de si mateix, que és un interpretador de les normes dubtoses i un defensor i garant dels drets fonamentals, són les seves dues funcions. Pot interpretar si una norma és vàlida o invàlida d'acord al text constitucional o defensar els drets d'un ciutadà o d'un col·lectiu que senten discriminat amb un dels drets fonamentals. Evidentment, no té potestat sancionadora. No la pot tenir. Simplement, de fet, el Tribunal Constitucional, quan anul·la un acte, el que ha de fer és tornar-lo a l'autoritat on es va generar que el faci de nou ben fet. No pot sancionar aquesta llei, aquesta reforma que va fer el PP a dedo fa uns mesos per intentar coartar diguem-ho clar, el partit en el govern i els polítics que van monitoritzar el 9-N, per dir-ho així, clar, excedeix de les pròpies funcions del Tribunal Constitucional. Per tant, els membres del Tribunal Constitucional han de dir, escolti, sí, però fins aquí, perquè si no perdem inclús no la legitimitat, sinó ens estem excedint amb el que nosaltres hem de fer, que és dir-los als altres que no ho facin, i passem a fer-ho nosaltres. Escolti, això ja no quadra. Per tant, sí que aquí han dit prou, però no vol dir que els altres hagin perdut aquesta idea de sanció. Aquestes sancions avui en dia estan molt de moda. Vull dir, també aquí a Barcelona ara fan... És un exemple que no ve al cas, però perquè veiem en què ens estem convertint. Partits d'altra ideologia que els veïns denunciïn els habitatges de veïns i que per fer sancions directes. És a dir, en una societat democràtica i tan ben formada a nivell cultural i que tots hem llegit tant, estem tornant a tics molt de finals del segle XIX i principis del XX. I això és com a mínim aquest, curiós.
Denuncia... curiós. Una altra cosa és que denuncis perquè t'estan envaïdint unes coses, però que et converteixis en delator d'una altra...
Sí. A més, el que és estrany és que gent d'ideologia que no diries mai que fossin els que t'ho demanessin,
per això,
ho facin.
He posat els dos pols, sí, són dos partits de dos colors
totalment molt posat, bé.
Simplement perquè veiem que és que no és només... una situació a Madrid, sinó que el que algú arriba al poder estem tenint uns tics d'una altra època molt, molt considerables i que, sincerament, com a defensor dels drets i com a jurista, jo pensava que això estaria superat fa molts anys, mm-hmm. I veig que no.
Mm-hmm. A mi una de les coses que m'interessa avui és veure un paral·lelisme entre el que està succeint a Catalunya i el que està succeint al PSOE.
Ah, bueno, ja hi arribarem, perquè ho tenim a la llista.
Sí, jo ho deia perquè, justament, a Catalunya el que es vol donar és la veu els ciutadans perquè votin en un referèndum, etc. Per tant, la veu al poble. I el Sánchez, que vol fer, és donar la veu als militants. I no, el que volen és que tinguin la veu els organismes directius, l'IBEX, per altra banda, o poders de
mig. És
un paral·lelisme, diu, què està passant aquí? Fixem-nos que justament els Pedro Sánchez l'estan fulminant per voler donar la veu als militants. Clar, m'ha assenyat ara que Susana dient noms que, en el fons, el PSOE és de molta gent simpatitzant. A veure, però els simpatitzants voten al moment de votar, però no voten els organismes, com si els barcelonistes votessin, els que són de Barça, tots els simpatitzants. Voten els que són socis o els compromissaris. Vull dir, hi ha una sèrie de plantejaments, però és interessant veure com aquest paral·lelisme existeix. I després la fragilitat. La fragilitat que critiquen aquí, que té Catalunya el Parlament per poder tirar endavant, que si la CUP vota o no, a Madrid aquesta fragilitat és tan gran que encara no hi ha govern després de molts mesos, perquè els hi falten 7 o 8 vots. O sigui que els paral·lelismes són grans. A vegades es mira aquí criticant quan hi va haver la possible elecció que no es fes després de l'Artur Mas, van dir els portades, l'abisme, etc. Quan aquí va perdre la votació, ocupera de l'altre, de Rajoy, els diaris de Madrid. O sigui, és bastant sorprenent aquests paral·lelismes i aquestes situacions.
No només paral·lelisme, hi ha una clara causa-efecte amb la crisi del PSOE i la situació a Catalunya.
Això no va preguntar, sou capaços de... us atreviu, no?,
a
relacionar-ho.
Efectivament, és l'única causa-efecte. És a dir, no hi ha un govern d'esquerres perquè l'establishment socialista... tant o més centralista, diguem-ho clar, que han governat molts anys i tots coneixem quines van ser les legislacions del Partit Socialista Obrer Espanyol, impedeix qualsevol mena d'acostament del Pedro Sánchez, Podemos i a l'Esquerra Republicana, diguem-ho clar, i als partits nacionalistes, que recolzarien a canvi, entre cometes, d'un referèndum, recolzarien el govern, però només la idea de trobar-los seguts a la mateixa taula... sembla que llavors s'hagin tret tots el carnet de militant fundador del Partit Popular, perquè, clar, sentir l'expresident del govern, Felipe González,
dient que
el seu secretari general l'ha decebut perquè li va prometre amb ell una abstenció amb una votació d'investidura del principal partit més allunyat possible de la seva ideologia, és com si el Florentino Pérez sortís dient que l'ha defraudat el president del Barça perquè li ha dit que vol guanyar la Champions. Diu, home, només faltaria, som rivals, no? Vull dir, jo, de veritat, ho trobo escandalós, el que està passant al PSOE a nivell intern, però s'ha de dir clarament, el problema català és un problema espanyol en aquests moments. No hi ha govern
a Espanya. Per mi és el que centra l'agenda de la política espanyola, i tant
no
que
ha,
sí.
No volen dir, perquè això no ho diu ningú.
No ho diu ningú.
Però no hi ha govern a Espanya pel fet català, això està més que clar.
Tant sí per l'esquerra com per la dreta.
Correcte.
Perquè abans havíem
governat... Jo crec que per l'esquerra fa més...
Catalana, governaven els d'esquerra, minoria catalana, els de dreta. I ara, com posant línies vermelles, diguéssim, els partits de Catalunya, d'aquí ja els netament,
Jo aniria una mica més lluny, és a dir, tens raó tu, Eulogi, el que dius, però jo aniria una mica més lluny. La dreta no els hi fa por, l'esquerra sí, perquè, a més, aquesta esquerra de Podemos, que seria la que...
és un punt
la que
d'això, del seu programa.
I el Partit Demòcrata Català i el Partit i Esquerra Republicana, doncs, els hi farien... Doncs els hi plantegen el tema de la independència o del referèndum sobre la taula, que és el que no volen tocar, és el que el senyor Rajoy...
Però el més trist, clar, no parlem d'independència.
No, referèndum.
Parlem de referèndum. És a dir, el programa de Podemos, dintre d'un exercici de naturalitat democràtica, va dir, nosaltres ens comprometem a facilitar els mitjans perquè pugueu votar. Jo, legítimament, el que trobaria, com va passar a Escòcia, no cal negar-ho, no és un fet de ciència-ficció, és que el partit en el govern fes tota la campanya i amb l'agressivitat dels mitjans de comunicació que tingués necessària a favor del no. Però, escolti'm, escoltar la gent que vol és el mínim que es demana un governant. Escoltar. Per tant, ja que no se us ha parlat, ja que no acceptes tal, pregunta'ls-hi a la gent. Però, clar, com que després resulta que les manifestacions van quatre radicals, els barcos eren ilillos de plastelina i negar l'evidència és el més fàcil... Doncs bé, no crec que ens en sortim, però vamos.
De totes maneres, digues.
No.
Podemos no ha dit sí, ha dit sí al referèndum.
Sí al referèndum, exacte. Però sí al referèndum, i llavors Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata Català, que també estarien dintre d'aquesta moguda, ja seria situar-los, seria posar-los sobre la taula la independència o l'independentisme per parlar-ne.
Però què està sobre la taula quan
per parlar-ne.
Dos persones al carrer, i no són dos, són 2 milions, o 1.400, és igual. El tema està sobre la taula, no ho podem negar.
No, jo no dic que s'hagi de... Jo dic que s'ha de parlar. El que passa és que el Mariano Rajoy no en vol parlar.
Sí, però també és president, no el mateix parlar. Que diuen del govern de la Generalitat, que no fa de govern de tots els no nacionalistes, o sobiranistes ja. Aquest senyor també és president dels independentistes, sí, i clar. Té uns quants a Euskadi, que aquests dies estan negociant també, i és evident, està sobre la taula. Hi ha uns partits que volen el mateix Euskadi que els catalans, tal. Per tant, podem dir que té 3 milions, una xifra a la baixa, no? 3 milions de ciutadans amb aquest problema a la taula.
Home, una reivindicació que l'ha d'escoltar.
Parlem-ne. Ja a lo millor ens convenç a tots i ens diu que
ja
no.
Està.
De totes maneres, creieu que diguéssim, està dins de l'opinió general que la crisi del PSOE es deu en part amb el que està passant a Catalunya, ja no només aquí, sinó a la resta de l'estat espanyol.
Jo crec que els observadors...
Un ciutadà espanyol és conscient?
No, jo crec que no. Jo he circulat una mica per Espanya aquest estiu i, esclar, no hi he circulat ara, que és quan passa la crisi del PSOE, però em semblaria que no. Per què? Perquè a mi em sembla que des d'Espanya, i he parlat amb bastanta gent, doncs pensen que tot això és una cosa dels polítics. És una cosa dels polítics independentistes d'aquí. No veuen aquests 2 milions de persones que han sortit al carrer. En general, perquè he parlat amb bastanta gent. I gent del poble, no polítics. Però vaja, a mi em sembla
mitjans,
que...
mitjans?
Els mitjans estan a favor de l'IBEX 35, ho sento dir-ho així, però la majoria dels mitjans, que jo he parlat que no han sigut molts, però són els grans mitjans de Madrid, avui dia no hi ha una independència de mitjans, i això ho hem de dir clar i català, si podem dir català. Entens?
Sí, de moment no està prohibit. No, jo amb vincle a mitjans internacionals us puc assegurar que costa fer entendre això. És a dir, que hi ha aquest vincle entre els socialistes i el que està passant a Catalunya. Els socialistes espanyols no s'acaba de veure.
Clar,
i es veuen com dues coses diferents.
En les darreres eleccions, ningú mai va reconèixer que el tema català era el que centrava l'agenda. Ningú mai ho va reconèixer. En canvi, analitzem la solitud del ministre Margallo, que ara està no sé on, dient... jo veig, és a dir, és un home que té la mateixa posició que el Rajoy, però es fan dos papers diferents en aquest teatre que és la política. Entens? El ministre Margallo avui ha dit el president Puigdemont ha hecho el mayor desafío, no sé què.
Des del 6 d'octubre
del 34. Sí, sí, això és gros, eh?
A mi em sembla que és molt gros, això que ha dit.
Bueno, sí, sí. N'han dit tantes ja que no sé.
Sí.
Però a mi sí que ens sorprèn.
Però vaja, jo penso que hem de... El poble català, que és un poble educat, cult, com deia l'Eulogi, continuar.
Anar fent.
Sí, però hi ha un moment de trencament.
Sí, sí, que hi serà.
És a dir, quan et diguin no, hi ha un moment que si no tens un recolzament internacional mínim, un reconeixement aquest que tu dius sí i ells diuen no, o ara no me l'interpreteu, però un cert grau de violència
sí,
jurídica,
sí, sí.
Vull dir, pues, sí, sí. Desobeïm. Desobeïm, és a dir, per exemple, una cosa que es podria dir, la Generalitat assumeix la recaptació i les sancions que pugui haver d'Hisenda, els ciutadans les paga la Generalitat. És a dir, no paguin impostos, si cap ciutadà català pagués impostos. Per això dic, un cert grau de violència. Si no hi ha aquest plus, no hi haurà mai trencament. El no del constitucional serà continu, i això també igual... hem de saber-ho, eh? Ha d'haver un cert sacrifici de violència democràtica, eh? Quan dic això em refereixo a desobeir, no un altre tipus de violència.
Lluís, que em sembla que...
Sí, no, com tinc dues referències. Una, recordem quan estava Zapatero de president de Madrid, Montilla de Catalunya, tot el mapa d'Espanya era pràcticament socialista. Si miraves tots els governs, aquí l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, les diputacions, tot era socialista, enormement. Què els hi ha passat als socialistes perquè hagin arribat ara a la situació actual? Perquè no tot li poden dir a Pedro Sánchez. Moltes errades han vingut d'abans d'ell, moltes errades i greus.
Lluís, perdona, i els socialistes francesos i els socialistes britànics estan exactament igual, diferent, però...
Però és que estem parlant de Pedro Sánchez, i aquí la gran senadora del Partit Socialista Obre Espanyol és la Susana Díaz. I, escolta, mirem fa un mes i mig enrere, dos mesos, les eleccions. Aquesta senyora va perdre les eleccions a Andalusia. El Partit Socialista, per primera vegada a la seva història, el feu més socialista, amb l'Astúries històrica...
Que els hi feia guanyar Espanya.
Va perdre a Andalusia. Aquesta senyora va perdre les eleccions. I, en canvi, ara es presenta com a salvadora del partit, com diu el Lluís, com si el gran dimoni fos el Pedro Sánchez. No, perdonin. Potser comença a ser hora de dir que és l'únic...
Aquesta senyora és la tapadora dels barons.
Ah, però que el Pedro Sánchez, sense que la meva opinió serveixi de res, perquè no en soc de simpatitzant, però potser és l'únic una mica coherent perquè manté la línia. És a dir, el Zapatero va dir daré l'estatuto, que
apoyaré
i tal. I aquí neixen tots els mals. Perquè ens ho vam creure, vam tirar endavant com a govern de la Generalitat i com a Parlament, i després va venir amb les rebaixes. I, clar, a partir d'aquí és on va començar la gran crisi institucional a Catalunya.
No sé si Lluís havia acabat.
No, i la segona cosa, com dos contraposicions, una, que fa pocs anys al Parlament hi havia 14 vots independentistes, i ara n'hi ha 72.
Sí, sí.
Al Parlament de Catalunya. És a dir, per què s'ha produït aquest salt
en poc
temps?
Jo penso que és just, que encara és just.
El recompte de vots dona majoria de diputats, però els ciutadans no són encara majoria.
Clar, això és just.
No, parlant de Parlament, però del Parlament de 14 a 72 ha passat. És un...
Jo penso que...
que aquí també... Perdó, ens hem cregut el que han dit des de fora. O sigui, jo no sé si som majoria o no.
Perquè... Ho hem de veure.
No, però estem comptant com a vots del no... el que diem per la independència. Hi ha una sèrie de vots pel sí del referèndum. Llavors estem barrejant coses.
Ah.
Aquests 72 s'han de sumar tots els d'un partit polític, que encara que després voti que no a la independència, que això ho hauran de votar els ciutadans, vota que sí al referèndum. Si el sumem, i tots els ciutadans que no van votar, que per no sé quina regla de tres resulta que tots els que no van poder anar a votar perquè estaven a l'hospital de vacances o perquè no els hi venia de gust, ja no són partidaris del referèndum. Tots aquests no compten. La resta de 3 milions de catalans que no van votar, no n'hi ha ni un que voti. Des de Madrid es diuen només són sobiranistes els que han votat aquests. Home, perdó.
Clar, això s'ha de fer un referèndum.
És un engany absolut a l'estadística política.
Mm. Hi ha una qüestió que sí que m'agradaria tocar, falten 7 minuts per arribar a les 8, que és la dels pressupostos i la CUP. Mm-hmm. És a dir, si tornarem o no. Clar. Perquè el que ha dit la CUP és que suporta la moció sí i els pressupostos... El més segur és que sí, però ja en parlarem.
A mi m'agradaria que la CUP em sentís. Espero.
Sí, escolta, en radio
perquè he tingut l'oportunitat de dir-li a dos diputades que han vingut a Mataró a fer actes, en el sentit de que hi ha moments de la història que un necessita poder-los afrontar amb una certa tranquil·litat. I a mi la CUP, que penso que tenen moltes virtuts, no me la dona.
Tranquil·litat i CUP, eh?
Clar, no, a mi no me la dona. Llavors, clar, jo penso que el llenguatge que estan fent servir, encara avui he sentit a la diputada Anna Gabriel, doncs és un llenguatge excessivament, des del meu punt de vista, massa sec, massa fort, massa poc... no sé, la gent necessita una certa dosi d'amabilitat quan es llevi sobre el carrer i algú la saluda, i per tant que aquest llenguatge tan tallant a mi no m'agrada. Estem en un moment diferent, la situació és molt complicada i molt complexa, tant aquí com a Madrid. Per tant, jo crec que les majories són importants, i això d'anar dient nosaltres no sabem si li donarem els pressupostos. Jo penso que li donaran, tinc la sensació.
Ha sortit escaldada, la CUP.
Jo no estic tan segur, No. O sigui, no dic que sí ni que no, perquè no sé què faran. És a dir...
Jo no ho sé, però penso...
La moció de confiança neix a la CUP, a l'acte d'avui.
Sí, sí, del no de la CUP.
No només el president, primer Esquerra president, i després el president Mas, i després els pressupostos. I els pressupostos, tothom ha criticat a Catalunya de la pobresa energètica i tot això, però aquí són molts més milions que estaven en joc en els pressupostos, que no s'ha pogut tirar endavant per aquest tema de la CUP. És a dir, que... I aleshores el que m'ha agradat en aquest aspecte és Carles Puigdemont, que diu ja prou, moció de confiança, i si això no segueix endavant, convocada d'eleccions. No es pot tot el dia anar jugant a veure què fan, què no fan, encara que es depèn, efectivament, dels seus vots. Clar. Però també algun dia hauran d'explicar aquella votació de 1515, sí, a veure, sí, on era la votació.
L'empat.
Aquell empat, potser algun dia l'haurien d'explicar perquè potser hagués canviat algunes coses si valoraven realment els vots, sí, de la gent que va votar.
Jo ja he parlat amb gent que estava en aquella assemblea i crec que històricament serà un capítol important quan els autors en parlin.
Si voleu alguna cosa o no.
Jo personalment penso que primarà la unitat imprescindible en aquest moment pel país i que, per tant, finalment votaran.
Jo també.
Penso, penso, perquè no tindria sentit, seria un suïcidi polític similar al que està fent el PSOE, perquè jo no sé això com pot acabar. Pot acabar amb dos partits, vull dir... Si
el PSOE serà molt greu i per molts anys.
Si fa dos anys ens haguessin dit que Convergència i Unió no existiria, ens hauríem tirat dels cabells, vull dir, com a tal, i que Unió estaria al bord de l'abisme de l'extinció, doncs el PSOE no sé el que pot passar, però això pot generar unes tensions que trenquin el partit, inclús. Vull dir, jo
que trenquin el partit i que la dreta continuï, perquè potser Podemos no està encara prou madur, és la meva percepció com a observadora de la política d'aquest país, per tenir els quadres que tenia el PSOE com a partit d'esquerres, i la implantació a tot Catalunya, perquè és un partit més nou.
És un partit de 137 anys, és el partit dels que hi ha al Parlament, el més antic, amb molta diferència, i per tant això no supleix del dia a la nit. Però això també fa un cert grau de preocupació al PP, perquè jo sentia ahir les declaracions que feia el portaveu i deia no, si vostès lo tienen que arreglar, com diem, perquè és que si no, tots aquests vots on aniran a una força que si agafa més vigor ens generarà problemes greus. Perquè
no, és que diputats... realment el moment és molt complicat, penso jo.
I amb tot això n'hi ha un altre, que són les terceres eleccions, no? Que sí, també veurem com acaba tot plegat.
Bueno.
De totes maneres, Teresa, molt bé, perquè dius Partit Demòcrata Català amb una naturalitat com si fos de tota la vida i aquí Servidor encara no s'hi ha acostumat.
No?
I trobo que... Molt bé, molt bé. Sí, no. I això que anem parlant cada
dia
de política...
Jo canvio el xip a la que calgui.
Sí,
molt bé. I europeu.
I europeu.
No, encara no se sap. Per tant, estan registrats com Partit Demòcrata Català, però... No sé, jo el que penso és que hem de ser molt curosos, que tenim un any per endavant difícil i que no ens hem de... No hem d'escoltar els cants de sirena. No, hem d'intentar escoltar a tertulians com els que teniu aquí, no com jo, com els que teniu aquí, que realment ajuden a entendre el que passa al carrer, però realment és difícil. És difícil perquè jo penso que el PSOE, si el PSOE es trenca, és que, no sé... Per mi serà com una tragèdia, en el sentit de que consolidarà la dreta. Si l'esquerra té prou... Si el Podemos i tots aquests d'això... No sé, tu...
Seria interessant fer una projecció d'escons, per exemple, dividint el vot del PSOE entre dos partits hipotètics, d'acord a més o menys les forces, tal com han quedat en el comitè, els 17 dimissionaris més els 3 que no estaven, i els altres, si fossin dos partits. Uh-huh. Perquè, clar, hi ha províncies que això faria canviar un ball d'escons que, potser, els que ara no tenen per un o dos vots, bueno, un o 2.000 vots, passarien a tenir-ne 2 o 3, perquè el sistema proporcional que tenim és molt curiós. Llavors, no sé, si tinc temps, és un exercici...
Jo crec que seria molt interessant de veure...
Recalcular-ho.
Perquè, clar, jo crec que seria molt interessant de veure perquè realment s'ha de veure on està el poder dintre el PSOE. Els barons manen molt i són pocs. En canvi, la ciutadania potser és majoritària i mana poc perquè està tan aferrada en la part espanyola. Jo, per exemple, conec gent del PSOE, espanyola i catalana, m'entens? I jo vull felicitar des d'aquí en el Miquel Iceta perquè avui en el debat m'ha semblat interessant.
Kluski ha dit.
Kluski, ha dit Kluski, sí.
Crec que és una paraula que estarà donant la volta al món.
Sí, però per mi ha sigut molt interessant perquè és el que ha situat el debat del que planteja el president a un nivell no populista, com l'Albiol o l'Arrimadas, amb el Neverándum i tot això, que realment és el que ha situat una mica, per mi, millor el referèndum que tenim.
Senyors, jo els convido a que la tertulia la seguim aquí fora dels estudis, però el directe diu que ja s'esgota el temps, així que gràcies a la Teresa Carreras, al Lluís Serra, i a l'Eulogi Brotó per haver estat amb nosaltres parlant del que ha donat de si aquesta qüestió de confiança i el que passava al PSOE. La pregunta que hem fet avui era si veieu bé la unilateralitat del referèndum a Catalunya. El 78% heu dit que sí, el 22%, malament, bastant en consonància amb el que diuen les enquestes, el 80% a favor del referèndum. Demà, la pregunta del dia és com acabarà el judici pel cas Palau. Ja teniu la pregunta a la pàgina web, a radioestel.cat, així que us convidem a entrar-hi i ja sabeu que la pregunta de demà és la que alimentarà el mirador de l'actualitat que farem, doncs, demà, i que ja el portarà l'Ignasi Miranda.